Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosan, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que es faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Sandra Martínez, supervisòria de Vitalia Llorenç, i amb Blanca Gallardo, usuària del centre. I després tindrem una petita xerrada amb Xavier Pla de Vall, CEO d'Acció Preventiva, sobre la cultura preventiva. Som-hi!
Eixos de felicitat.
Doncs som dissabte, estem aquí al programa És gran ser gran, un migdia ple de notícies, ple de novetats, i abans de començar, escoltem un consell de salut.
A mesura que ens fem grans, restem importància al fet que l'aigua és una part fonamental del nostre cos. Anem perdent la sensació de set, però el cos continua necessitant aigua. La deshidratació es converteix en un gran problema. Per això val la pena beure aigua encara que no estiguem assedegats. Un bon sistema és establir una rutina, que beure un bon got d'aigua sigui el primer que fem quan ens llevem, un altre got quan seiem a la taula i una infusió a mitja tarda. En necessitarem més, però si aquestes són fixes, molt millor.
Doncs avui comencem el tema del dia parlant d'un aspecte, d'un tema molt important que a més afecta a molta gent almenys un cop a la vida, i és aquell moment en el qual pensem d'ingressar a una persona gran amb demència en una residència. És un moment, com dic, que almenys afecta un cop a la vida a moltes persones, però per començar crec que és bo que tinguem en compte una cosa, i és que s'estima, per diferents estudis, que només un 5% de les persones de més de 65 anys els hi caldrà una residència. I també tinguem en compte que aquest percentatge disminuirà si només tenim en compte la gent que té algun tipus de demència o Alzheimer. No obstant, el que tots hem de tenir en compte, i a més quan hem cuidat a casa alguna persona que té demència o Alzheimer en particular, és que la seva evolució és molt variable. Són gent amb la qual aquestes evolucions són complicades i incertes, i és molt dur per tots el pensar que, per bé que cuidem aquella persona, cada dia estarà una miqueta pitjor. És llei de vida, per dir-ho d'alguna manera. El que també està clar és que aquestes evolucions de l'Alzheimer el que ens porten és que a vegades l'evolució va molt lenta, a vegades va molt ràpida i a vegades és incerta. Sigui, com diuen molts neuròlegs, cada cas és un món. El que sí que està clar és que arriba un moment en el qual aquesta malaltia va progressant més ràpid o menys ràpid, i arriba un moment en el que això suposa que la persona tingui cada cop més dependència i que li calguin cada cop més cures. I clar, nosaltres com a cuidadors no professionals, com a familiars, estem darrere i també patim l'estrès continu. La mort també, però estrès també, perquè és un estrès a l'estar veure com una persona a la que tant estimem que havia estat una mica pitjor per bé que la cuidem, com dèiem. Per tant, és inevitable que arribi aquest moment en el qual comencem a pensar que potser el millor és estar en una residència i canviar el suport a casa, al domicili, per una residència. Però hi ha també un darrer aspecte que és molt important abans d'acabar, de comentar, i és que prendre aquesta decisió, és a dir, decidir un mateix nosaltres per el nostre pare, mare, tiet, que no pot decidir per ell mateix, decidir aquesta decisió tan complicada, a més tenint en compte el desgast físic i cognitiu que tenim a sobre nosaltres com a cuidadors, ens pot suposar un trencament emocional. Perquè l'únic que volem és el major bé per aquella persona. I per acabar, el que sí que vull comentar sobre aquest tema tan important és que és, penso, inevitable en molta gent el fet de que tinguem una sensació d'abandonament, que el fet de portar el nostre pare, mare, tiet, qui sigui, en una residència, l'estem abandonant. Però si tenim aquest pensament, que és completament lícit i correcte perquè és habitual, tinguem també en compte, sisplau, una cosa molt important. A vegades és la millor opció perquè no hi ha més alternativa. Arriba un punt, en molts casos, que no hi ha més alternativa. Per tant, tinguem en compte que no hi ha més alternativa perquè aquella persona a la que tant estimem cada cop requereix de més hores d'atenció i també requereix de cures cada cop més especialitzades. I sobre aquest tipus de temes i també sobre residències, ara parlarem amb uns convidats molt especials.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs, com dèiem, avui a l'entrevista fem un moviment, per dir-ho així, un mini viatge cap a terres de Tarragona i anem fins a la residència Vitalia Llorenç, on contem primer de tot amb la Bàrbara Martínez, que és la infermera i responsable higienico-sanitària de la residència. Bàrbara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per començar amb tu, volem que ens facis, sisplau, un mapa, un tour virtual, sisplau, per la residència i ens expliquis a quin municipi està situada la residència i quantes places té, sisplau.
Doncs estem situats a Llorenç del Penedès, que és una població petita del Baix Penedès, a la província de Tarragona. Estem, es podria dir, a la natura, envoltats de vinyes, i tenim una residència de 120 places de residencials i 20 places de centre de dia.
Aquestes places de residència són 100% privades, són públiques, són vinculades?
Doncs hi ha una mica de tot. Hi ha places privades i hi ha places concertades.
I sabries dir-nos si ara mateix algú volgués informació perquè, pensant que potser teniu places públiques, si disposeu d'aquestes places públiques o privades disponibles ara mateix?
Doncs ara mateix tenim llista d'espera per entrar, però bueno, això és algú, és una llista d'espera molt viva que va variant i bueno, depèn del moment en què sol·liciti aquesta...
És a dir, que el que entenc, Bàrbara, és que ara mateix teniu una demanda que fa que no hi hagi en aquest mateix moment places disponibles, per tant, si algú volgués, podria apuntar-se a la llista d'espera, però no ingressaria demà mateix.
Això mateix.
I explica'ns, aquesta població de Llorenç del Penedès, que molts no la coneixem massa, saps per casualitat entre quines comarques està ubicada, a quin punt està i també per curiositat quants habitants té, més o menys?
Estem al Baix Penedès, a la zona interior del Baix Penedès, i la població de Llorenç, t'ho diria de memòria, però ara crec que hi ha uns 3.500 habitants.
És a dir, és un poble petitet.
Sí.
I ara que tenim avui aquí amb nosaltres, no tenim la sort moltes vegades de comptar amb una infermera i m'agradaria aprofitar perquè, sisplau, ens expliquessis com és el dia a dia d'una infermera en una residència de gent gran.
Bueno, doncs el dia a dia d'una infermera en una residència de gent gran és realment molt bonic perquè al final ells estan a casa seva i tu quan entres a treballar no entres a treballar, entres a casa seva i una miqueta a casa teva també. I bueno, el dia a dia d'una infermera en un centre de gent gran és molt diferent que una infermera d'hospital o una infermera de primària perquè és un tracte molt proper. Li donem les cures d'infermeria que necessiten, però de forma molt propera i molt personalitzada.
I com estic segur que ja deu saber, hi ha una falta important, una manca rellevant d'infermeres en residències. Em podries dir, sisplau, amb una frase, ja a nivell personal, de tu com a Bàrbara Martínez, una frase que podries dir-nos aquí per nosaltres per convèncer infermeres que treballin en aquest sector?
Doncs per mi totalment és la proximitat a la persona. És el que et comentava al principi, és que acaben formant part de la teva família, el tracte humà, la proximitat que tens amb ells. Això omple moltíssim.
Aquesta frase teva me l'agafo com una crida, sisplau, a que moltes infermeres s'ho repensin i vegin que és molt gratificant treballar amb gent gran. I fent ara una tornada a Vitalia Llorenç, et volia preguntar com treballeu al centre, perquè tinc entès que treballeu sota el que alguns diuen el paradigma d'atenció centrada en la persona, però explica'ns una mica com ho apliqueu al vostre centre, sisplau.
Bueno, doncs treballem, com bé dius, amb l'atenció centrada en la persona i bueno, tot això comença abans de l'ingrés, molt abans de l'ingrés de la persona, en què bueno, és molt important conèixer qui és aquesta persona, quina experiència, quina és la seva història de vida per tenir-la en compte per als cuidatges en el centre, perquè el que volem és treballar, com bé diu la paraula, centrada en la persona, individualitzada i respectant les seves costums, les seves preferències, tenint en compte qui és aquesta persona, però també qui ha sigut aquesta persona i qui vol ser aquesta persona.
I fer, o millor dit, treballar d'una forma així en un centre que considero que és gran, és complicat o us en sortiu d'alguna manera?
Ens en sortim, perquè és algo que tothom tenim molt interioritzat i que tothom sabem que aporta molts beneficis per les persones que cuidem i per nosaltres el treballar d'aquesta manera. I llavors és algo que ja fem de forma que ja surt de nosaltres, però així no és complicat.
I dintre d'aquesta atenció centrada a la persona que em comentes que apliqueu, que intenteu adaptar-vos als gustos i preferències de les persones, em podries explicar un o dos exemples?
Per exemple, treballem amb doble menú, és a dir, que la persona que viu a la nostra residència pot triar el que li ve de gust menjar o el que prefereix menjar. També tenim un comitè culinari en què es reuneixen els residents amb el personal de cuina, amb personal del centre, per fer les seves suggerències sobre l'alimentació. També es té en compte tot el que són els costums de la persona. Si la persona li agradava dutxar-se per la nit o li agrada dutxar-se per la nit en lloc per al dia, o si la persona doncs, li agrada aixecar-se una miqueta més tard. També tenim els esmorzars a la carta, per exemple. És a dir, que no tenim un horari fixat d'esmorzar, sinó que quan la persona s'aixeca se li serveix l'esmorzar.
I també intenteu, per exemple, que a vegades ja és una cosa potser més complicada, en segons quins casos, intentar també adaptar les activitats diàries al gruix de les persones que tenen una preferència?
Per suposat. Les activitats també estan segons les preferències de les persones. De fet, el nostre educador social parla amb ells i en el mateix moment de l'ingrés també es parla sobre el que li agrada fer a la persona i s'intenta individualitzar el màxim possible.
I hi ha també una pregunta que us volia fer. Tenint en compte on esteu, que és un entorn, diguem, un poble petit, teniu la sort a Vitàlia Llorenç de comptar amb jardí propi a la residència?
Sí, tenim dos jardins, força grans, i bueno, a part del jardí tenim un entorn privilegiat amb unes vistes meravelloses, perquè no estem tampoc al centre del poble, estem una miqueta a les afores i estem voltejats de vinyes i de natura.
Perfecte. Doncs ara, amb el teu permís, parlaré amb qui podríem com dir que seria la notària de la residència, la que donarà fe del que tu has dit, i hablamos con Cándida García. Cándida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleva usted en la residencia?
Pues un año.
Un año, más o menos. Desde 2021, más o menos.
Sí.
¿Y cómo se encuentra?
Pues muy bien.
Sí, cuénteme, que tengo curiosidad, ¿cómo es un día suyo en la residencia de Vitàlia Llorenç?
Aquí, bueno, pues hago gimnasia y en un ordenador también hago cosas. Me lo paso bien.
Y una pregunta muy importante, al menos para mí, que me gusta el buen comer, ¿cómo se come en la residencia?
Bueno, pues bien.
Bien. ¿El hecho de que tenga usted cada día para elegir dos menús, esto a usted le gusta, el tener dos menús?
Sí, claro. Y si no me gusta uno, me como el otro.
Si no se come uno, se come el otro, dice.
Está bien. Claro.
Y si tuviera que decirme de lo que hay en la residencia y lo que hace, una única cosa que sea lo que más le gusta, una única cosa, ¿qué me diría? Algo en particular.
¿Lo que más me gusta?
Sí.
Pues cuando me duchan.
Está bien. Sinceramente, no me esperaba esta respuesta, me ha gustado mucho. Y para acabar, me gustaría preguntarle si usted, alguien le para por la calle y le preguntara algo así como, Cándida, ¿me recomienda usted Vitalia Llorenç? ¿Qué le diría?
Pues sí, se la recomendaría.
¿Sí?
Porque se está muy bien aquí. Las enfermeras son muy cariñosas y se está bien.
¿Y con sus compañeras de residencia, las otras residentes y también los trabajadores, está usted cómoda?
Sí, también.
Perfecto, pues me quedo con su testimonio y vuelvo a hablar un momentito con Bárbara. Muchas gracias.
Vale, adiós.
Adiós. Bárbara.
Dime.
Hem tingut ara el testimoni de la Càndida i jo també volia aprofitar per preguntar-te, em t'has comentat que ara mateix no hi havia disponibilitat immediata perquè algú anés a viure ara mateix ja, diguem-ho així, demà a la residència, però sí que hi ha opció de demanar informació. Llavors, l'únic que et volia preguntar era si em pots dir algun telèfon i alguna pàgina web en el qual es puguin trucar i demanar informació, si us plau.
Sí, tenim la nostra pàgina web, Vitalia Home, i el telèfon de contacte de la residència el trobareu allà a la nostra fitxa de la pàgina web.
Vale, perfecte, que tothom que vulgui veure el telèfon entri a la pàgina web i miri el telèfon.
Sí, també estem presents a xarxes socials, a Facebook, a Instagram.
Què han de posar a xarxes socials per trobar-vos?
Digue'm.
Què han de posar a les xarxes socials per trobar-vos?
Vitalia Home.
Vitalia Home, i us troben com a grup de residències, oi?
Sí.
Perfecte. Doncs, Bàrbara i Càndida, moltes gràcies pel vostre temps i fins la propera.
Moltes gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui porto la borsa de treball molt cargada d'ofertes. En porto de moltes i de molt diferents. I comencem comentant que el grup comentat l'Onada Serveis, que està eminentment per la zona de Tarragona, està buscant ara mateix professionals d'infermeria, que ara parlàvem amb la Bàrbara de Vitalia Llorenç, doncs n'estan buscant també l'Onada com a grup, i també estan buscant, per altra banda, treballadors socials i canviant de província a Girona, a Banyoles, on la Vila Gran està buscant aquest perfil de treballador o treballadora social. Saltem ja cap a Lleida i trobem que la residència Mare Marcelina busca personal i diferents, és a dir, amb número, més de dos, de gerocultor o gerocultora. I si venim ja cap a Barcelona, veiem que hi ha una quíntuple vacant d'educador social a, per exemple, la residència Sant Agustí, a Olesa de Montserrat, el centre per gent gran Vital i a Sant Just d'Esverb, el meu jardí, a Barcelona Ciutat, a la residència geriàtrica Star i també a Vila Betània, Arenys de Mar. Si canviem de perfil i anem al perfil de fisio, busquen un fisio a la residència Mossèn Anton, a Sant Adrià del Besòs, a la residència Maragall, a Barcelona, també a Vitalia Sant Just i també a Solmar Residencial, a Castelldefels. Canviem ara una mica, que no és un perfil tant de residència ni d'hospital, per exemple, parlem també de perfils més administratius, on estan buscant a la residència Sanitas Provença, a Barcelona, i a la residència Coll Blanc, Hospitalet de Llobregat. Si parlem d'un perfil que sempre dic que ha sigut imprescindible durant la pandèmia, com és el perfil de persona que neteja una residència, netejadors i netejadores, bàsic en tots els centres, veiem que en busquen també diferents llocs de la província de Barcelona, com per exemple a la residència Els Pinets, a Sant Feliu de Guíxols, a la residència Bona Vida, a Barcelona, a Domus Astri, a Esplugues de Llobregat i també a Sanitas Bonaire Guinardó, a Barcelona. Per altra banda, també en busquen a la residència Alpinar, a Terrassa. En quant a personal de manteniment, que fan també aquestes tasques del dia a dia, tan apreciades pels directors i directores i a vegades tan poc visibles per alguns familiars, com pot ser, per exemple, el de manteniment, el fet de pintar, el canviar llums, coses que només es veuen en el dia a dia com es donen voltes, inclús a vegades per la residència. Estan buscant personal de manteniment a la residència Maragall, a Barcelona Ciutat. I acabarem amb el que a mi més m'agrada personalment, que és el personal de cuina, que n'estan buscant a Sanitas Consell de Cent, a Barcelona, a Vitalia Sants, a Orpea Sant Cugat del Vallès i també a Jardí Residencial Torre Magret, a Llinars del Vallès.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs començàvem el programa parlant d'aquest moment d'ingressar una persona gran amb demència en una residència i no volia acabar sense comentar alguns consells o alguns moments claus en els quals hem de començar potser a pensar que és un moment per fer aquest tipus de decisions. Primer de tot, penso que és un moment molt evident en el qual quan la persona vaga sense motiu, és a dir, camina sense anar a cap lloc, i a més a més, de manera intempestiva, sigui a altes hores de la nit, s'aixeca i camina sense cap tipus de sentit, i quan a més això incrementa el risc de caigudes. També pot ser que es doni la situació en la qual la persona estigui molt alterada i trenca la seva pròpia dinàmica diària i també la nostra com a família, com a la nostra rutina familiar. No podem oblidar també que hi ha moments, malauradament, en la qual la persona també arriba a agredir a una altra persona. Aquests moments són claus. També un moment important, ja a nivell del cuidador, és l'estrès que estem patint per cuidar aquella persona, també ens ho ha de fer pensar. Sigui com sigui, quan es donen aquestes situacions, el que jo recomano és fer un exercici d'autohonestedat amb nosaltres mateixos i pensar si el domicili és l'entorn correcte per aquella persona i si aquella persona, a més, per mal que ens faci, el pensar si suposa un risc per ella mateixa, aquella persona. També a vegades dona la situació en la qual el que li cal a aquella persona, les cures que li cal, les atencions, per dir-ho així, sobrepassen les nostres capacitats físiques i psicològiques. Per tant, és un moment en el qual hem de començar a pensar en una residència. Sigui com sigui, parlant ja de residències molt breument, comentar que hi ha moments crucials, com són, per exemple, el moment d'escollir la residència, i que un cop tenim ja, per dir-ho així, les finalistes, tenim dos o tres que ens agraden molt, no prenguem la decisió únicament amb el que hem vist per internet, per molt que ens agradi, o ens hagin també pogut dir familiars, o que hagin pogut dir per telèfon al propi director o directora de la residència, sinó que quan ens en queden dos o tres, hem d'anar-les a veure i veure si allò que ens han dit i hem pogut veure per fotografies és o no veritat. I també pensar que un cop estigui dintre, li faran un pla personalitzat que es diu PI, que ho fan a totes les residències, un pla que va orientat a millorar el dia a dia de la persona, a buscar un objectiu, sigui de mobilitat, sigui cognitiu, i amb això tinguem en compte que serà un pla que nosaltres com a familiars hi podem intervenir quan es faci més o menys cada 6 mesos que es va canviant, i no menys important, un cop dintre de la residència, el món no acaba, és a dir, no hem de pensar que un cop estigui a la residència, per ben atesa que estigui la persona, ens hem d'oblidar. No. És molt important un factor en concret, i el diré molt ràpidament, les visites. La persona està en un entorn nou, sobretot els primers mesos, i després seguirà estant en una seva nova casa. Per tant, anem-la a visitar i mostrem-li tant de carinyo com puguem durant tot el temps que estigui a la residència.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs ja estem al final de És gran ser gran, un dissabte més, i demà portarem més notícies, més convidats i més informació molt i molt important.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
I estem a Acció preventiva amb Xavier Pladevall. Bona tarda.
Molt bona tarda, Jordi.
Com estem avui?
Pues fantàstic, fantàstic, perquè un dissabte i en la caloreta que fa, pues escolta, estem aquí com a peix en l'aigua, tu, que diuen.
Això és important, eh? Jo és l'excusa ideal els dissabtes per no tindre que baixar a la piscina i estar, diguéssim, aquí tancat a l'estudi de Ràdio Estel amb aire condicionat.
Sí, sí, realment s'està fent dur aquest any, eh?
Exacte. Escolta una cosa, avui ens hem proposat parlar sobre la cultura preventiva. I abans de tot, què és la cultura preventiva i quin sentit té en el món de l'empresa d'avui?
Bueno, la cultura preventiva, anem a veure, la paraula ho diu, no? És preventiva, és mirar, analitzar, veure on podem tindre situacions de risc i, evidentment, prendre postura, per tant, generar mesures correctores i preventives per evitar que ens enganxi el toro. Per tant, la cultura preventiva no deixa de ser una cultura de priorisme, sensibilitzats envers el tema de l'accidentabilitat laboral i la salut laboral, pues mirar a on podrien patir riscos els nostres treballadors i treballadores i prendre postura abans de que els enganxi el toro.
Llavors, quin és realment el problema més greu que pot tindre una empresa ara, al mes de juliol? Ara que estem en ple mes de juliol, en plena canícula de la calor...
Bueno, doncs tu ho has dit, els cops de calor. Els cops de calor. Necessitem molta hidratació perquè, sobretot, la gent que treballa a l'aire lliure, doncs això, els últims anys, bueno, doncs en la inversió climàtica, està passant molta factura i bueno, el de menys que pot passar és agafar i bueno, marejar-te i perdre el coneixement. Per tant, importantíssim, primer consell, hidratar-se. No quan veig que ja estic al borde de l'abisme, no, de manera preventiva, és a dir, cada mitjoreta, pues, un got d'aigua i anar fent, i anar fent.
Què porta? Suposo que això jo hem parlat alguna vegada més amb algun altre programa nostre. Què porta la cultura preventiva al benefici empresarial? Està calculat? Ja sé que sempre demano números i números i números. Deu ser,
bueno,
perquè sóc economista.
Sí, però tindria, depèn molt dels sectors. T'explico. A major risc, major cost. Vull dir, o sigui, posem un exemple, que la gent diu, home, és que tinc 100 persones. Bueno, escolti, miri, tinc 100 persones, però vostès són una corredoria de seguros. En tot el respecte a les corredories de seguros, però no ens enganyem, el personal administratiu té molt menys risc que un senyor que està en una obra, a ningú se li escapa, no? Pues aquests 100 persones dintre de, entre quatre parets, tancades entre quatre parets, pues per més que siguin 100 persones, el factor risc i el cost de la no prevenció és molt més menor que una empresa de 6 treballadors o treballadores que es dediquin a la construcció, que estiguin de sol a sol treballant i, evidentment, pues, una equivocació o el no contemplar alguna mesura preventiva, el no compliment de la llei de prevenció, pues, si tenim un accident, evidentment, el risc és exponencial, no? Per tant, no va associat al volum de persones que té l'organització, sinó va bueno, indexat al risc implícit de la pròpia activitat, no? Doncs clar, el sector industrial, pues, o el sector construcció, aglutina uns riscos i, per tant, unes conseqüències, pues, econòmicament molt més perjudicials que el sector, pues, oficines i despatxos o el sector serveis. Tot i que el sector serveis compta que també tenim un altre gran hàndicap, eh? No és el mateix tindre 100 persones entre quatre parets, ho dèiem fa un momentet, que tindre, pues, igual una tercera part, 30 persones, però disseminades per la geografia espanyola, treballant sols, a on cada un de son pare i de sa mare, i si no hi ha una bona cultura preventiva a l'organització, pues, ja sigui pel factor presses, per l'excés de confiança o per la manca de mètode de treball, pues, el ser cada un del seu pare i de la seva mare escapen a qualsevol control i el risc d'accidentabilitat és molt més elevat. Per tant, hi ha molts paràmetres de medició. Tota la meva complida explicació és per il·lustrar que això no és una ciència certa. Sí que hi ha uns sectors que aglutinen molt més risc, però la cultura preventiva és la clau per més gent o menys gent o més risc o menys risc, sí, treballar des de la consciència i, per tant, minimitzar aquest factor risc o l'impacte d'aquest factor risc.
I una pregunta, aquest increment que hi ha hagut aquestes últimes setmanes del Covid, sense que hagin casos tan greus com hagin pogut haver abans, això està afectant a la prevenció de les empreses?
Sí, concretament a la psíquica. Ja ho hem dit en algun programa, l'estela Covid, el seu pas per aquest país, de fet pel món, ja no aquest país, per tots els països del món, deixa una estela de, una crisi econòmica i una crisi emocional, no? Pues aquests repunts, per una banda, les empreses, el no poder planificar, perquè, ostres, avui li agafa el Covid un, demà li agafa un altre, l'altre un li passa a l'altre, estàs en l'angoixa sistemàtica de dir, per més que jo gestioni, no puc gestionar els imprevistos, puc tindre un plan A i un plan C, però constantment estem improvisant. Pues aquest augment del Covid fa que aquest nivell d'improvisació, aquesta incertesa a l'empresa li generi no poder gestionar òptimament, per tant, pèrdua de competitivitat, i en els treballadors un estat ansiolític important. Per què? Perquè s'ha contagiat el meu company, ostres, de l'altre també, a veure si l'agafaré jo i contagiaré a la meva gent de casa meva, no? Però, hòstia, això, aquest neguit sistemàtic, i sostingut en el temps, ja portem molt de temps, no hi ha que oblidar-se, en aquesta situació, fa que l'estat tensional de la gent sigui molt més gran, sent en aquest moment la primera causa de baixa laboral és l'estrès i ansietat.
I com puc gestionar aquesta cultura preventiva? Tornem una altra vegada al tema del programa d'avui. Com puc gestionar, inculcar aquest concepte dintre la nostra cultura empresarial de la prevenció?
Doncs mira, de tres maneres diferents. La primera, fent un esforç per integrar la prevenció dintre del sistema de gestió de l'organització. És a dir, tota acció que faci cada secció, cada pas que faci dintre del sistema productiu, cada acció desenvolupada per cada persona i en cada secció que contempli la prevenció, al igual que es contempla la producció o la qualitat. Per tant, integrar la primera part, la primera acció, és integrar la prevenció en el sistema de gestió de l'organització. Això ho diu l'article 1 del Real Decret, l'article 124, l'article 1 del Real Decret dels serveis que regula la prestació dels serveis de prevenció, diuen que tenen que integrar la prevenció en el sistema de gestió. La segona, millorant la percepció del risc del treballador. Quin dubte cap que en aquest país la prevenció, com hem dit a vegades, no la tenim integrada en el nostre ADN, no deixa de ser un postís, hi ha una llei que diu una cosa i hi ha que complir-ho per evitar multes i sancions. Pues aquesta encara, dissortadament, és la concepció que tenen molts empresaris i molts treballadors i molts comandants. Per tant, millorant la percepció del risc, canviant d'aquesta prevenció reactiva en una prevenció proactiva, és una molt bona manera al millorar la percepció del risc que hi ha en les tasques que desenvolupem. Pues si això ho treballem, el treballador ho té molt més en compte, el comandament també, i minimitzem el factor risc de tindre un accident. I la tercera, mitjançant seguiment i control. Medint-ho tot. Qualsevol acció que emprenguem, medim poso un exemple. Quina accidentabilitat hem aplicat aquesta mesura? Quina accidentabilitat teníem l'any passat i quina després d'aplicar aquesta mesura preventiva? Pues medint-ho tot, medint-ho absolutament tot, indexant-ho a un ROI o a un BOI. El BOI no és el stripper, com hem dit en alguna ocasió. El BOI és el valor organitzacional intangible. És a dir, què vol dir això? Pues medint, per una banda, econòmicament el retorn de les inversions i els resultats tangibles que podem aconseguir, i el BOI és la medició dels intangibles, és a dir, pues ha millorat o no el clima laboral de l'organització. Això no és un tangible, no es pot comptabilitzar un, dos, tres, no. Quan, escolta, fent enquestes, preguntant als treballadors, interessant-se per com ho veuen, com ho senten, i pues, mesurant l'evolució en base a les diferents mesures que venim prenent. La síntesi serien aquests tres punts. Integrar la prevenció en el sistema de gestió, millorar la percepció del risc de treballadors i comandaments i, per altra banda, medir-ho tot, tant els tangibles com els intangibles.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Seguim aquí amb Xavier Pladevall, d'Acció Preventiva. Una pregunta. Es pot considerar la cultura preventiva un aspecte clau o molt important dins de l'estratègia de l'empresa? O és un tema marginal?
No, tu ho has dit, és importantíssim i és estratègic. I vull remarcar la paraula estratègica. I vull tornar a remarcar estratègic, no? Perquè el tindre la prevenció en el centre del negoci, bueno, treballador en el centre del negoci i la prevenció per protegir-lo, per fer-li la vida més segura i saludable, fa que el nivell de satisfacció d'aquests treballadors, treballadores, es vegi augmentat significativament, no? Quan veus que el teu comandament es preocupa per tu, per fer-te el lloc de treball més segur i saludable, inclús quan la família sent que el treballador li diu, escolta, m'han fet aquest canvi en el meu lloc de treball per fer-m'ho més segur. Pues, evidentment, la gent, salvo honroses excepcions, però és agraïda i ho posa en valor. I això fa que, repeteixo, el nivell de motivació del treballador sigui més gran i automàticament produeixi més i millor. Per tant, guanyes competitivitat a través de la prevenció. Per tant, és una palanca de millora, o sigui, una palanca estratègica de millora de competitivitat. Per tant, estratègicament és importantíssima la prevenció.
Per tant, jo li tindria que dir al meu avi, que en el seu moment era constructor, va començar com a paleta, però després va ser constructor, que ell era el responsable del benestar dels seus treballadors?
Pues sí, traduït en el temps no ho entendria.
Exacte,
jo fos 100 anys o 60 anys o 50 anys, era ciència-ficció. Escolta, deixa't d'hòsties, tu, jo et pago perquè treballis. Què coi de que... No? Clar, havia una altra concepció, però clar... Si tu poguessis parlar cara a cara amb el teu avi, igual no ho entendria, o tindries que fer un esforç en explicar-li per què realment això era important. Si ho haguessin sabut abans, pues, igual ho haguessi tingut més en compte el teu avi. També és veritat que tindrien que adaptar-ho en aquells moments, no? Una postguerra on tot era molt dur i, evidentment, tindre un treball era tot un què, no?, per poder jalar, no? I la persona estava... disposada a fer qualsevol cosa com tal portar-se un tros de pa a la boca, no? Avui en dia, si algo és innegable és que Espanya i Catalunya per extensió, com a motor dinamització de l'economia, ha avançat, o sigui, l'estat de benestar en el nostre país en els últims 30 anys ha donat un tomb importantíssim i el nivell d'exigència del treballador d'avui en dia no és el d'abans. O sigui, tindríem que aquesta conversa tet a tet, tindríem que adaptar-lo a los tiempos cambiantes. Si no, no ho entendria el teu avi. Diria que t'has begut a l'enteniment.
No, no, ja m'ho deia. Dic, què fa aquesta gent jove d'avui en dia que el dissabte al matí no s'aixeca a les 7 com m'aixeco jo, no? Vull dir, però vull dir, formava part de les converses que teníem amb el meu avi. Llavors, de quina manera li podem transmetre de manera simple si hi ha algun oient nostre que pot ser gerent o dueño d'una petita empresa o un botiguer de la importància estratègica de la prevenció, de manera molt simple? Perquè això la gran empresa entenc que és un tema ja més assumit. Però la petita o microempresa, que és el teixit, que forma part del teixit empresarial d'aquí casa nostra, potser no s'entén tant, no ho sé,
Sí, sí, no, per suposat, perquè també aquesta, bueno, la prevenció en un taller de mecanitzats o una xapisteria o jo què sé, un taller de soldadura, sí que es veu molt clar que la xispa de la soldadura crema i, compte, anem a protegir-nos perquè ens fotrem una cremada. Però en una botiga de préssecs i pomes i maduixes, doncs tot és molt dolç, no? I, per tant, ostres, el factor risc es veu molt més llunyà, no? Però això no vol dir que no li pugui passar, descarregant les caixes que agafi i, si no ho fa en la metodologia dient, pues no flexioni les cames i tingui l'esquena erguida, pues que agafi i pugui tindre una hèrnia discal o que tingui un pinçament, no? I llavors, bueno, i això no deixa de traduir-se en dies de baixa, en convalescència, dies de baixa, i per tant pèrdua de competitivitat, no? Per tant, el petit botiguer o petita empresa, el que els diria és, escolta, realment, això de la prevenció, jo us demostro quan vulgueu, que per cada euro invertit, com a mínim, si fem les coses mitjanament bé, ja no bé, mitjanament bé, podrem aconseguir entre 2,5 euros i 3,5 euros. Mitjanament bé. Si fem les coses bé, estem aconseguint, per cada euro invertit, en projectes, en petits botiguers i petites empresetes, doncs de mitja entre 6 i 9 euros. Depèn de la implicació, depèn de... També, no, tu pots fer un molt bon diagnòstic i una bona, molt bona proposta de mesures correctores. Pues falta que l'empresari o els comandaments ho apliquin, no? Ho apliquin correctament, no? Que a vegades vas amb molt bona intenció, no ho apliquen exactament com tu els hi has dit i clar, no aconsegueixen l'efecte que preveiem, no? Però, repeteixo, si fem les coses bé, estem aconseguint per cada euro invertit entre 6 i 9 euros, 9 euros i mig, i si fem ja les coses francament bé, doncs això es va per cada euro, jo els hi demostro, per cada euro invertit 12-13. I això és una quantitat brutal, brutal. Jo sempre he dit en aquest programa que menys calés invertits, però amb ganes de fer les coses bé, i fent-les en una seqüència lògica, és a dir, en un plan estratègic de gestió del canvi, en pocs calés aconseguim uns resultats exponencials. Bueno, repeteixo, per cada euro invertit, aconseguir 12 euros, escolti, d'on hay que firmar, no?
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall d'Acció Preventiva. Ja ens queden pocs minutets perquè aquí el temps a la ràdio sembla que vagi més ràpid que de lo que normalment va el temps. No ens podem encantar gaire. I aquests números que ens has donat tu de l'inversió d'un euro i que es poden convertir en 6 o 9 euros de benefici, això el meu avi segur que ho entendria, però i ho captaria ràpidament. Perquè ell deia, per la comptabilitat necessitem dos butxaques, Jordi. La butxaca esquerra per ingressar els calés i la butxaca dreta per tindre les factures. Mai deia de pagar, sempre esperava l'últim moment. Però realment aquesta explicació tan planera que ens estàs fent, Xavier, és molt important perquè es vegi el benefici que comporta, pues, una bona cultura preventiva. Llavors, ara que ja ens queden 3 o 4 minuts per arribar al final, ens podries concluir els aspectes més importants del programa d'avui?
Bé, el programa d'avui és, el missatge està clar, perdre-li la por a la prevenció de riscos laborals, veure-ho com una oportunitat de millorar la competitivitat de l'organització en lloc de ser un quitamultes, sí? Primer, submergir-nos en el món de la prevenció per veure què és el que ens pot donar. Jo els demanaria a tots els oients que investiguin què els hi pot donar la prevenció, eh? Més que ja que complir-ho perquè hi ha una llei que diu que tal, ostres, ara tinc que fer això. No, no. Abans de gastar un euro, mireu què pot fer la prevenció per vosaltres, en quina mesura us pot ajudar a agafar i a millorar els processos. Per què? Perquè treballar en la prevenció de riscos laborals també millorareu en productivitat i en qualitat productiva. I això és importantíssim, perquè s'estableix aquí un efecte sinergia que fa que, si tenim alineades producció, qualitat i prevenció, per tant, salvaguardem la integritat física i psíquica del treballador quan fa aquestes tasques, escolta, això té un no només disminuirà les baixes per accidentabilitat, les baixes laborals, que ja això ja és un primer punt de guanyar competitivitat, sinó que millorarem el sentiment de pertenença del treballador envers l'organització, motivat a que veurà que l'empresa es preocupa per ell, que intenta protegir la seva seguretat, la seva salut, que treballa en definitiva pel seu benestar, i això és un fort imà per la retenció del talent, inclús per la captació del talent, perquè un treballador content avui en dia en les xarxes socials això va ple, no? Llavors, igual que si diuen que, escolta, treballar en aquesta empresa és una porqueria perquè aquí ens tracten a baqueta, el fet de dir ens cuiden, escolta, es preocupen per nosaltres, això té un punx importantíssim en la captació de talent per poder millorar competitivitat a les nostres organitzacions.
Hi ha una pregunta que t'he fet alguna vegada, però m'agradaria tornar-te-la a fer. Quants anys portes en aquest sector?
Perquè... Pues 33 anys, a lo tonto.
33 anys. Ara entenc amb la passió i amb l'il·lusió que parles, perquè realment aquí a Ràdio Estel sempre quedem bocabadats de les teves lliçons magistrals, de la importància d'intentar no incrementar les baixes laborals, evitar la fuga de talent i fer tot allò possible perquè al final no se'n ressenteixi la competitivitat empresarial. Realment, 33 anys estan donant molt de sí per millorar i per recórrer aquest llarg camí de la prevenció de riscos.
Sí, realment, jo porto 33 anys, però anava a dir, no crec en la prevenció. No crec en la prevenció que s'està fent en aquest país. Sí, en fer les coses de manera diferent. No com un veure la prevenció com un import revolucionari. No, oiga, reconeixo el pagament de la contractació del servei de prevenció bien barat a costa de que no me den nada, no? No, fem les coses bé, que els nostres treballadors patiran menys, estaran agraïts i guanyarem competitivitat. El resultat de 33 anys d'ofici m'ha servit per veure que la prevenció de riscos laborals és una potentíssima eina de millora de la competitivitat. I si no ho fas pel teu treballador, o sigui, si no ho fas per responsabilitat social corporativa, cony, fes-ho per la teva butxaca, no? Perquè us puc demostrar que es guanyen calés en la prevenció i no el servei de prevenció, qui guanya és la pròpia empresa. Llavors, en el que hem dit, menys baixes, més motivació del treballador, això és un fortíssim actiu que les empreses no treballen, i és en el que realment crec jo, en ajudar les empreses a guanyar competitivitat a través de la prevenció.
Pues, moltes gràcies, Xavier Pladevà, CEO d'Acció Preventiva. Una abraçada ben forta i fins la setmana que ve.
Molt bé, Jordi, fins la setmana que ve. Una abraçada a tots els oients.
Ara, abans de despedir-nos, volíem fer una petita recomanació, ja que el nostre tècnic ens ha dit tenim dos minuts, doncs anem-los a aprofitar. Ara que ja estem en ple estiu, amb aquestes calors, és un bon moment per aprofitar i estar una miqueta amb nosaltres mateixos. És a dir, intentar estar amb aquell silenci que hem anat recomanant programa a programa, respirant i aprofitar el contacte amb la natura. Els que tingueu la sort doncs, d'anar a la muntanya, doncs aprofiteu fent senderisme, caminant, però sobretot en silenci, deixeu la música de cantó. I els que tingueu també la sort de poder passejar per la platja, doncs també igual, veure com l'aigua ens va mullant els peus, però sobretot amb silenci nosaltres mateixos. Deixem els aparells de música de cantó i anem respirant tranquil·lament, sentint com respirem, com inhalem, com exhalem, sentir el nostre silenci, tan important a dia d'avui. Si això ho podem fer 5 minuts al dia, doncs premi. Després ja ens ficarem la música, després ja parlarem amb els nostres fills, amb els nostres pares, amb les nostres parelles, amb els nostres amics. Tenim temps de conviure, però aprenem a conviure amb nosaltres mateixos, perquè som la part més important de la nostra vida. I a l'estiu és una bona època per sortir a passejar. Els dies se'ns allarguen, fins a les 9 i mitja, fins a les 10 inclús, podem estar passejant tranquil·lament. Per tant, aprofitem aquests moments, si voleu, 5 minuts al dia, agafeu el cronòmetre, agafeu el mòbil i ens ho marquem per estar tranquil·lament amb nosaltres mateixos i pur i simplement respirant i sentint com entra l'aire, com surt l'aire, posant el focus d'atenció en algo tan senzill que fem de manera automàtica. Ara deixem-ho de fer de manera automàtica i passem-ho a fer de manera que se'n diu conscient. Si això ho fem 5 minuts al dia, veurem quins canvis provocarem, perquè així no omplirem el cap dels neguits, dels problemes de l'empresa, problemes amb la família, amb la parella, amb els amics. Ara ja hem arribat al final de Temps de Benestar. Diem el que diem sempre. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi, Jordi de Carretero. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1 i, sobretot, que aprofitin.